Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, benvinguts a l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995, aleshores en la sintonia de Catalunya Ràdio, que com sabeu aquesta temporada fem a VilaWeb, en podcast, en text, en vídeo els divendres, en més de 150 emissores de ràdio de tots els països catalans al llarg de la setmana i els diumenges també en televisió a través del Punt Avui Televisió. Com sempre amb nosaltres el Martí Crespo i el Joan Jofre, què tal?
Bon dia.
I avui tenim, avui això va fort, això ja veureu ja. Avui parlem de vestits, de sabates que vibren, de camises que carreguen el mòbil, en fi, avui serà fortet. Tota aquesta tecnologia wearable, que hem quedat que li hauríem de dir tecnologia vestible en català, té al país gent que està fent una gran feina i per sort avui tenim un d'ells, que és el Mero Aymà de Setemsa. Què tal, com estàs? Vas vestir normal, no passa res?
De moment sí. Almenys el que es pot veure és normal.
És un tema que dels wearables que provoca.
És important perquè el fet de la introducció, l'integració de tecnologia en la roba hauria de ser el menys invasiva possible. Hauríem de conservar totes les propietats o totes les funcionalitats que en principi té la roba, té la moda, que entre altres coses és lluir-la. No? Uh-huh. Aleshores, seria important en molts casos, veuríem com en alguns casos no seria important que no es notés aquesta tecnologia.
Està bé, però els efectes es noten. Sí. Aquells que vulgueu saber-ne més, www.setemsa, amb dues M's, setemsa.com. Amb el Mero, amb el Joan i amb el Martí, per tant farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com cada setmana, el Martí Crespo ens situa abans que res en el tema que anem a parlar.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs en l'ampliació constant que experimenta el lèxic tecnològic, una de les paraules que s'hi ha afegit als últims temps és wearable, que el Termcat proposa de traduir com a portable, però aquí hem establert que potser en direm vestible, i bàsicament doncs, fa referència a la tendència creixent d'integrar tecnologia al cos i en la indumentària, ja sigui doncs, en forma de rellotges, ulleres i polseres, o bé en la vestimenta mateix, i també el Mero ens ha introduït que potser en la pell també, però bé, ja en parlarem. De roba portable i de teixits espavilats, en saben molt doncs, a Setemsa, un centre tecnològic de Mataró amb dues dècades ja de trajectòria en la recerca i el desenvolupament, i que sol transferir el seu coneixement doncs, a empreses que busquen innovar en electrònica impresa, flexible i plana, que seria una mica l'alternativa a l'electrònica tradicional de silici i que permet afegir doncs, noves funcionalitats a moltes menes de superfícies, tèxtil, plàstic, paper, films, polimèrics, etc. Un dels àmbits en què es concentra Setemsa és justament la investigació aplicada a materials i dispositius intel·ligents que han de donar resposta doncs, a noves necessitats, hàbits i preferències doncs, a través de la tecnologia. Per explicar la seva línia de recerca i les expectatives del sector de la roba portable o mòbil o vestible, bé, la tecnologia vestible, Setemsa ha presentat aquesta setmana una guia de tendències de la tecnologia wearable en què es descriuen doncs, els escenaris, em sembla que són 5 escenaris, i les oportunitats que s'obren per l'electrònica impresa i els teixits intel·ligents. Déu-n'hi-do, avui tenim bon vocabulari.
Sí, jo recomano a la gent que ens està seguint que entre a la web www.setemsa.com i n'hi ha un showroom virtual que només allà començant a clicar ja comences a quedar-te sorprès perquè n'hi ha sabatilles que vibren, jerseis que porten lletreros, bolses que carreguen el mòbil. És tot un món, això.
És tot un món. I en definitiva convido a que la gent ho pugui veure i és una bona manera de fer-te una mica el càrrec d'on podem arribar des del punt de vista d'això, doncs de vestir tecnologia. De totes maneres, també m'agradaria posar en valor el fet de que la tecnologia hauria de posar-se al servei de les necessitats de les persones. És a dir, a tots ens, quan parlem de roba, roba o tecnologia que es vesteix, podem parlar de o podem pensar en coses que s'il·luminen, coses que s'escalfen, pantalles flexibles que un pugui en un moment determinat vestir. Però és important també posar en valor que tota aquesta tecnologia, i de vegades els centres tecnològics, els centres d'investigació, pequem, caiem amb la trampa de que la tecnologia és el nucli o és el centre de... I en definitiva hem de fer una altra mirada. És una mirada cap als comportaments, les necessitats, els hàbits d'ús de les persones i posar la tecnologia a aquest servei. Llavors parlaríem de tecnologia ben aplicada o per tecnologia mal aplicada, no?
En el vostre cas, sempre que dissenyeu, ja, per exemple, comentàvem això, sabates que vibren.
Sí.
Clar, una persona diu, per què vull jo unes sabates que vibren? Té una explicació.
Sí, és un excel·lent exemple per explicar precisament això que estàvem dient, del valor de la tecnologia. Si us imagineu que estem a la plaça Catalunya i volem anar al portal de l'Àngel, si ho sabem perfectament, si no ho sabem... Bueno, plaça Catalunya i portal de l'Àngel, massa problema tampoc ho hauria. Però podríem utilitzar...
Bueno, hi ha gent que es perd molt.
Sí, però podríem utilitzar unes sabatilles que a través d'un sistema de vibració en la plantilla, de vibració amb la sabata dreta o la sabata esquerra, i aquest sistema de vibració connectat amb Bluetooth en el telèfon i a l'smartphone en GPS... Bueno, doncs és un bon sistema per assistir o per ajudar a marcar el recorregut. Vibra a l'esquerra voldria dir que gira a l'esquerra, vibra a la dreta voldria dir que gira a l'esquerra, una vibració molt suau voldria dir que t'aturis. Bueno, això, si ens ho imaginem des d'un punt de vista de les nostres necessitats quotidianes, bueno, doncs, hasta podríem dir bueno, doncs és una aplicació de tecnologia que hasta en algú li podria esdevenir una mica friqui, no? Però si la mateixa tecnologia l'apliquem al sector de les dependències, persones amb invidència, imagineu-vos que aquesta tecnologia, el valor d'aquesta tecnologia es multiplica per n vegades. Per tant, com a centre tecnològic o com a centre de recerca, hem d'estar sempre, un, mirant les necessitats de la gent, els hàbits de la gent, i dos, específicament el valor que està portant en aquella aplicació, en aquella necessitat concret, la tecnologia. No?
Però ara s'obren moltes preguntes, perquè clar, llavors això lliga amb les ciutats intel·ligents, perquè si tu vols guiar a un invident,
sí,
tu t'has de connectar també amb els semàfors i saber si està vermell o verd. T'hauràs... No que es pugui fer. Però, clar, l'has de parar quan arriba amb un semàfor en vermell.
Efectivament.
O l'has de dir, segueix quan el semàfor es posa verd.
En definitiva, el que fem en el centre tecnològic és dotar d'intel·ligència en els materials, dotar d'intel·ligència en els objectes. Quan parlem de dotar d'intel·ligència en els materials i els objectes, és bueno, que els materials o els objectes reaccionin davant d'un estímul determinat, que facin coses, que s'il·luminin, que es moguin, que s'escalfin. Això és la intel·ligència que parlem. Però a hores d'ara ja no parlem de materials o d'objectes o de productes intel·ligents. A hores d'ara estem treballant per entorns intel·ligents, és a dir, entorns on els objectes parlin amb les persones, els objectes parlin amb els altres objectes, i en definitiva, tot això, compteu que això ens canviarà la vida a per bé, eh? O sigui, el concepte, que és una altra paraula que encara no havíem dit, el concepte d'electrònica impresa, printed electronics, és un univers tecnològic que en pocs anys a tots nosaltres ens canviarà la vida. Es canviarà la vida per bé. Canviarà la vida vol dir que en molts casos ens facilitarà la vida.
Què passa que tu dius, en un centre com el vostre, el primer que heu de fer és observar què fa la gent i com es pot millorar, diguem, el dia a dia de la gent, no? Però té que haver un punt de com ho diria jo, d'audàcia mental, no? Perquè, clar, imaginar, per exemple, que unes sabatilles poden vibrar, això ho ha de pensar algú, però no és normal pensar que una sabatilla pot vibrar, no? És a dir, vosaltres heu d'agafar i vosaltres teniu per un costat unes situacions en la vida real millorables, una tecnologia, i heu de connectar la tecnologia amb les situacions, no? I per tant té un punt d'imaginació M'imagina que alt, no?
Efectivament. Nosaltres, com a centre tecnològic, el nostre origen és fer evolucionar la tecnologia com més... com fer anar la tecnologia com més lluny millor. Però l'evolucionar, i aquest és potser el nostre origen o la nostra missió. El que passa és que això ho hem de fer amb un ull, i amb l'altre ull, un ull hem de mirar el microscopi i la tecnologia, però amb l'altre ull hem de mirar les necessitats del mercat. Aquesta tecnologia que evoluciona, com a centre tecnològic, com diem recerca aplicada, és precisament això. El repte és fer evolucionar la tecnologia cap a uns àmbits on a mig termini puguin ser assumits pels mercats. Per tant, bueno, és un exercici d'audàcia, en el sentit de per un cantó has de fer evolucionar la marca, però per l'altra banda t'has de fixar en referències, en punts de vista, en grups que de naturalesa són innovadors, i veure cap on va la societat. I llavors posar la tecnologia al servei diríem d'aquestes tendències socials, d'aquestes tendències de disseny. I és un exercici que el Centre Tecnològic vam començar a fer l'any passat. Vam publicar un document que tenia l'ànsia una mica de combinar aquestes tres coses. Per un cantó, la tecnologia, per l'altre cantó, les aplicacions. I per l'altre cantó, aquestes tendències macrosocials o aquestes tendències socials, per veure cap on tenim la societat. No?
Que són aquestes... que defineix,
sí, aquests escenaris. Això és l'exercici l'any passat, i aquest any
heu fet aquests escenaris.
L'any passat ho vam fer d'una manera genèrica, amb electrònica impresa i teixits intel·ligents, i aquest any ens hem concentrat en el món dels wearables, el món de la tecnologia vestible, la tecnologia aquesta que podem portar a sobre.
Però això jo li veig, perdona Vicent, un problema. Si això compres avui una camisa intel·ligent, si l'any que ve la camisa s'ha passat de moda, no l'intel·ligència, sinó la camisa, què fas amb allò?
Te la poses igual.
O al revés, ara anem al revés. Tens una camisa que t'agrada molt, però la intel·ligència s'ha quedat una mica tonteta. És a dir, ja ha estat superada. Allò era un 2.0 i estem al 4.0. És a dir, això serà un no parar d'anar comprant.
Te'n compres de nova o vas a la vella.
Però serà un no parar.
Penseu...
Això està pensat pels fabricants del tèxtil, que volen vendre molt.
També.
En qualsevol cas, òbviament,
en qualsevol cas, mataríem dos ocells d'un tret, eh? Però penseu que a hores d'ara estem parlant el concepte de fashion, el concepte de moda, és intrínsec en el món de com un pensa en roba, pensa en moda. Però penseu que les aplicacions, aquelles que dèiem abans que aporten més valor, les trobaríem, bueno, doncs la trobaríem en l'esport, la trobaríem al camp del vestuari professional, la trobaríem... El gran focus d'atenció és la salut, la salut desubicua, la salut mòbil, l'espai salut en els quals tots i cadascun de nosaltres convivim i volem optimitzar. Aleshores, el món de la salut també és un focus molt, molt important per nosaltres. Però, en definitiva, absolutament, el contingut intrínsec del fashion, de la moda, pel vestir, l'hem de tenir en compte.
Per exemple, el showroom virtual aquest que teniu a la vostra web, a cetemsa.com, hi ha tratges per policies municipals que brillen, que fan... coses de lo més...
Cossos de
no, vull dir que és, sí. que és un... N'hi ha el fashion, sí. N'hi ha un... Per exemple, teniu un jersei que té un display aquí davant, sí. Que en les discoteques segur que causarà furor, perquè no sé si està pensat per això.
I el pot programar l'usuari, pot posar el que vulgui l'usuari. Això és perillosíssim. Eh?
I pot interactuar amb altres persones que tinguin una pantalla LED similar. I bueno,
a les discoteques això arrasa. Això. Però, per exemple, el tratge de municipal doncs, sí, té una funció que no depèn de la moda, però que evidentment és eficaç. No?
Sí, sí, l'aplicació, en aquest cas, de tecnologies llumíniques en la roba per cossos de seguretat és molt important. Però en definitiva també hem de mirar d'una manera global. Aquí penseu que estem en un país que la major part del dia és de dia, però en altres països al nord d'Europa on hi ha problemes de visibilitat, penseu que en països com Polònia o com Suècia hi ha molta gent que té problemes de seguretat per no ser atropellada. Per tant, si som capaços d'imprimir, perquè en definitiva és això, imprimir llum en la roba, això ho podem posar en aquest cas...
El concepte és brutal, eh?
Imprimir el concepte d'imprimir... Bueno, te'n diré un altre, imprimir calor, però és això, eh? Nosaltres, el món de l'electrònica impresa és fer que passin coses sobre els diferents tipus de materials, en aquest cas la roba.
I ja que estem a l'estiu i podem imprimir calor, imprimir fresqueta, podreu fer-ho algun dia?
És dir-te que...
Tindria èxit, sí, això.
Dir-te que és més fàcil, és més fàcil imprimir calor que imprimir fresca. Però,
per què això té algun...
Bueno, és un tema de la calor a través de diferents...
Bàsicament podríem crear l'efecte de calor es crea, sí, amb més facilitat. Sí.
O diguem que necessitaries molta més energia per crear aquest efecte de frescor en la roba. Però bueno, en definitiva...
Em sembla que alguns equips de futbol, els futbolistes, duen unes samarretes que són...
Dry fit.
No sé què, d'especials, i es veu que una de les coses que tenen és això, no? Que aporten... Sensació, perquè clar, que fred no poden aportar, però sensació. De...
No, i de secó, encara que estiguis suant molt. Que si sues, comences a sentir cada més calor. O tens tota la xafogó del teu propi sol.
Penseu que el quid de la qüestió, i és un bon exemple el tema de l'esport de competició i els futbolistes, el quid de la qüestió és integrar la tecnologia, sigui aquesta a través d'electrònica, sigui aquesta a través de diríem, de teixits o de materials de rendiment, com és el cas que comenteu, però de manera el menys invasiva possible. Si li dieu a en Messi o a en Neymar que es posi un aparatus a sobre, diran que te'ls posis tu. En definitiva, i això ho sabem de manera explícita. Per tant, hem de convertir aquesta tecnologia en invisible.
L'altre dia hi havia una cadena de televisió americana que va fer un experiment d'un partit de futbol que les samarretes dels jugadors duien unes microcàmeres i realment la retransmissió era espectacular, perquè clar, veies el futbol d'una manera que no l'hem vist mai, no? Però precisament el problema que tenien els futbolistes era que si el baló pegava a la càmera, sí, feia el triple de mal, no? A part que es podia trencar, doncs podia... O sigui, és molt delicat aquest límit de trobar aquí, és molt delicat. No?
Penseu que en el món de l'esport hi ha l'esport d'alta competició, hi ha més de 120 o 130 paràmetres que un esportista d'alt rendiment pots monitoritzar o pots controlar. No?
120 o 130 paràmetres?
Sí, sí, des de l'acceleració, la velocitat, la potència, després aspectes més de vitals com la respiració, el ritme cardíac, etcètera. Hi ha fins a 120. Hi ha tot un equip de gent analitzant el rendiment, la performance d'un esportista de competició. Hi ha moltes coses que es poden assolir a través del que en podríem dir la visió artificial. Avui dia es poden fer realment meravelles a través de la visió artificial i del tractament de la imatge, per dir-ho d'alguna manera. Però hi ha altres paràmetres que un ha d'estar absolutament en contacte amb el cos. I què més en contacte amb el cos que la roba? No?
Abans de començar, ho explico, faig spoiler ara, sí, però abans de començar has dit, i ara la tendència és la pell. I això això va molt més enllà.
Bueno, sí, ja va molt més enllà, estem treballant amb el concepte de pells artificials. Seguint amb l'exemple de l'esport, tots heu vist aquelles aquells apòsits,
sí, les tires aquestes que es posen ara,
de coloraines molt cridaners, sí.
Vale, doncs allò és una cosa que està íntimament en contacte amb la pell. Si allò som capaços de funcionalitzar-ho, sensoritzar-ho, de sensoritzar-ho d'una manera poc invasiva, i aquella senyal no només la pots captar sinó que la pots enviar, doncs bueno, allò és un concepte clarament de pell artificial.
Si hi ha una tirita emissora?
Emissora i receptora?
Hi ha d'haver-hi un xip. Hi ha d'haver-hi un xip receptor i emissor de receptor de senyal i emissor d'aquesta senyal, i després tot un software que transmet. En definitiva,
I una energia perquè tot això funcioni.
I una energia perquè tot això funcioni. El que passa és que el món de les fonts d'alimentació, les piles, cada vegada està evolucionant més. Però en definitiva, penseu que tot això que estem parlant són, algunes coses són conceptes, però no estem parlant de ciència-ficció. Estem parlant amb coses que ja estem obtenint uns resultats considerables, no? Després hi ha reptes com no només captar la senyal, sinó estabilitzar-la, tractar-la, donar-li una qualitat suficient, no? El món, sortint del món de l'esport i fixant-nos més en el món de la salut, persones amb alguna patologia de cardíaca, que han d'estar 24 hores connectats amb uns holsters, que són coses absolutament estrafolàries i molt invasives. Ja estem treballant amb samarretes que puguin captar molts canals de la freqüència cardíaca, no? Aleshores, bueno, penseu doncs que a més, com a nosaltres el centre tecnològic ens fa sentir especialment orgullosos de poder... El món de la salut és un món absolutament... El món de la salut, el món de la rehabilitació. Penseu que la medicina ha avançat moltíssim, però la rehabilitació, tu quan et trenques un cotxe, et trenques un genoll o et trenques una cama, continues fent el mateix tractament que fas sempre. És a dir, primer t'enguixen i després hi ha un llarg període de rehabilitació on t'has de desplaçar en el CAP, en l'hospital, has de començar a fer exercicis, el fisioterapeuta de manera visual i absolutament subjectiva et diu si ho estàs fent bé o no, o si has de treballar més o menys, no? Si som capaços de, per exemple, amb una mànega o amb una mitja, poder objectivar tot aquest procés, i no només objectivar-lo, sinó desubicar-lo, és a dir, per què t'has de desplaçar, estem en el 2014, segle XXI, per què t'has de desplaçar a un centre de rehabilitació per poder fer rehabilitació, no? Per tant, bueno, estem treballant amb això i estem treballant obtenint ja uns resultats considerables.
Totes aquestes tecnologies vestibles que en dèiem abans, no sé, fa 3 anys, 4 anys, ho començaves a escoltar en algunes revistes especialitzades, apareixia algun vídeo que insinuava coses, fa la sensació de que estan explotant molt ara. Què li dones tu, 5 anys, 3 anys, 10 anys, perquè això sigui habitual, que ens comprem, cal comprar-nos la camisa, ens fixem en quin sistema operatiu té? No, clar, n'hi haurà un dia que mirarà l'etiqueta i dirà, funciona amb Android tal.
Això no ho havia pensat.
Perdona.
No, efectivament, ja li dic, no és un tema de ciència-ficció, a hores d'ara ja estem parlant. El món dels wearables és una cosa que està absolutament a la paix, no? Amb les Google Glass, els rellotges amb funcionalitats especials, braçalets, amb la roba, el que estem aconseguint és treballar amb un concepte encara poc treballat des del punt de vista del que en diríem el wearable, la tecnologia que es porta a sobre, és el soft wearable, allò que és més relacionat amb la roba. També és curiós el fet de que com a centre tecnològic, que fa temps que estem treballant amb això, sempre hem estat doncs molt preocupat de com integrar la tecnologia en la roba, no? I sempre, bueno, les nostres referències, els nostres clients potencials, empreses de roba. És molt curiós moviments que han hagut a nivell d'empreses pioneres tecnològiques com Apple, o com el mateix Microsoft, que estan estan reclutant a directius del món de la moda. Per tant, encetem aquí un altre concepte. Això d'introduir tecnologia a la roba potser és el món tecnològic que s'està convertint en fashion, no? I això ens fa pensar. Això ens fa pensar.
Clar, és un moviment a la inversa del que aparentment seria,
això
no?
Mateix.
No, però sí que és veritat que ara estem en un punt, els Galaxies aquests amb els rellotges, ara s'anuncia que Apple no tardarà a traure també una cosa semblant. Sí que n'hi ha un punt molt evident o molt poc discutible d'explosió de tot això, no? De que d'alguna forma la xarxa, ja l'ordinador, diguem, ja no és el centre de la xarxa i que per tant doncs ja veurem on.
Home, no sé quants anys va
a petar amb això.
Fa que ens van dir que la roba ja la tiraries a la rentadora i la rentadora s'espavilaria.
Mira, el concepte d'electrònica impresa és potent per les seves funcionalitats, però és potent perquè de manera conceptual estem parlant d'una electrònica de low cost, una electrònica que si pot ser impresa pots començar a tirar i a través de sistemes d'impressió que avui estan al mercat. Estem parlant d'inkjet, estem parlant de serigrafies. Si avui el mateix sistema que tenim per estampar un dibuix amb una samarreta, el tenim, és el que utilitzem a CETEMSA per imprimir electrònica en la roba. Per tant, és una electrònica de tirametros. Per tant, estem convertint en una electrònica de low cost, de que no només és fàcil d'imprimir-la, sinó que és automàticament integrable. Per tant, també t'estalvies costos en el procés d'integració de l'electrònica.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Vero Aymar de CETEMSA, www.setemsa.com. Tornem després de la pausa publicitària.
L'internauta, amb Vicent Partal.
El teu web té continguts en català? Sabies que el domini.cat t'ajuda a posicionar-lo millor a internet? Doncs aprofita ara. Les rebaixes d'estiu també arriben a .cat. Registra el teu domini.cat per només 5 euros. Informa-te'n a www.domini.cat.
Quan puges al Pirineu, sents que aquí tot és més pur.
Com més alt, més pur. Veri, l'aigua del Pirineu.
En Joan Jofre t'ho resol.
A veure, Jofre, explica'ns.
Fa un parell de setmanes vam explicar com estalviar costos de roaming, tant de roaming de trucades com de roaming de dades a l'estiu, ara que ens anem de vacances. I va haver gent que em va contestar i va dir: home, si ens anem de vacances el que hem de fer és desconnectar, parlar poc i connectar-nos menys encara.
Llegir llibres de paper.
I llegir llibres de paper, perquè estarem de vacances. Intentar desconnectar de la feina. I parcialment tenen raó, però es van oblidar d'un tema, i és que igual que portem la roba aquesta wearable, doncs portem el telèfon amb moltes més aplicacions que no pas el parlar per telèfon. Igual que nosaltres ja... És molt difícil que ens deslliurem del WhatsApp, i pel WhatsApp necessitem wifi o 3G, és pràcticament impossible que no fem fotos amb el telèfon. I el que és un risc impressionant és que si ens anem 15 dies de vacances, estiguem 15 dies sense fer còpies de les fotos, que se'ns espatlli o que ens prenguin el telèfon durant les nostres vacances, i ens quedem sense ni una miserable foto de totes les vacances. Per tant, és important fer fotos, però és important fer còpies de les fotos. I avui explicarem com fer còpies de les fotos.
Ah, molt bé.
No com quan tens el telèfon a casa i al costat de l'ordinador, que jo m'imagino que tothom feu còpies de les fotos quan teniu el telèfon al costat de l'ordinador.
Bé, si fa no fa.
Sinó que explicarem com podem fer fotos de forma, com podem fer còpies de les fotos de forma automàtica sense preocupar-nos quan estem lluny del nostre ordinador normal de treball.
A veure.
El sistema, suposem que tinguem que tenim un iPhone. Si tenim un iPhone, l'únic que hem de fer és ens anem a al sistema de fotos al cloud d'Apple i a la que tu vagis fent fotos i tingui wifi, només quan tingui wifi, ell se n'encarrega d'anar fent còpies de les fotos al cloud. És molt fàcil. Us aneu a la configuració, allò on diu fotos i càmera, i marqueu on diu fotos en streaming, i fotos en streaming vol dir que a la que tingui una connexió wifi us farà una còpia d'aquella foto en el seu núvol. I el seu núvol el pot estar baixant en el teu ordinador que tinguis a casa si el tens en marxa. Si no, quan tornis les tindràs totes. Si teniu un Android, i això que explico també funciona pels iPhones, hi ha el que se'n diu autobackup. I l'autobackup és igual que el d'Apple, però en versió Google. És a dir, quan tu fas una foto, les va pujant al núvol. Diverses coses addicionals respecte al d'Apple. Aquest podeu configurar-lo que encara que no tingueu wifi, que tingueu 3G, vagi pujant-les. No us aconsello quan esteu per allà donant voltes i fent moltes fotos que ho feu perquè us quedareu sense tarifa de dades ràpidament, perquè una foto són 5-6 megas. Això multiplicat per 200 és un giga de dades. I si esteu a Espanya encara us cobreix la tarifa, vale, si esteu a l'estranger, ni bojos. Si ho feu via Google, teniu gratis i sense límit totes les fotos que feu fins a 2048 píxels. El costat més gran de la foto, 2048 píxels. Tantes com voleu. I fins a 15 minuts de vídeo a 1024. Fins a 15 minuts de vídeo, 15, perdó, no 15, sinó trossos de vídeo de 15 minuts, en podeu posar molts, de 10 minuts.
Podeu passar una hora en 4 fragments.
Una hora en 4 fragments, però no podeu passar de 15 minuts cada tros de vídeo. Una segona cosa que té respecte al d'Apple i que està molt bé és que tu te'n pots anar al núvol i mirar com tens les fotos. El d'Apple, al núvol, no, et pots connectar però no veuràs res de les teves fotos. Necessites baixar-te-la amb un dispositiu. Aquí tu et pots connectar a Picasa, Google fa servir Picasa, uh-huh. Et pots connectar a Picasa i veure totes les fotos que hagis anat fent durant el teu viatge, esborrar-les, modificar-les, tractar-les, fer el que vulguis. Un altre sistema, aquests dos són els més simples. Un altre sistema és Dropbox. Dropbox ha tret una utilitat que fa exactament el mateix. Quan tu fas una foto en el teu telèfon, sigui iPhone o sigui Android, el que fa aquella foto te la copia al seu Dropbox, el teu Dropbox que tens al núvol, i allà la tens per quan tornis de vacances. El problema de Dropbox és que gratuïts són només 2 gigas. Si voleu fer moltes fotos...
2 gigas avui dia te les acabes. Abans 20 megas era molt, ara.
En fotos, clar, és el que estàvem dient. Clar, 5-6 megas per foto, 200 fotos és 1 giga. Si teniu un telèfon d'aquells tan bons que té no sé quants milions de píxels, doncs clar, la foto pesa més i us ocuparà més espai i s'acabarà abans els 2 gigas de Dropbox.
Joan, i l'iCloud, quant d'espai té?
Si són fotos fetes per tu, és il·limitat també. Uh-huh. Sí. I encara un altre sistema que té també una mica de límit, però està més alt, que és el Flickr. Els senyors de Flickr, que és Yahoo, tenen la mateixa aplicació que et agafa les fotos i te les copia al seu núvol i et donen un tera de límit. Bueno, amb un tera ja en podem començar. Un tera són 1.000 gigas, o sigui, ja en podem començar a posar fotos allà sense massa problemes. I encara dos sistemes, un que és allò, diu, ja no m'hi puc baixar l'aplicació, no sé què fer, agafes una foto que t'interessi molt, dos fotos, 20 fotos que t'interessen molt i te les envies per e-mail a tu mateix. I en el teu arxiu d'e-mail...
Això és la solució cutre, eh?
Això és la solució supercutre. I aviso, no ho feu servir en WhatsApp, perquè el WhatsApp, quan envia la foto, la redueix molt de qualitat. Suficient perquè es vegi el telèfon, però no la qualitat original d'una foto. No feu servir el WhatsApp per fer això. Ah, i encara un bonus track. Si esteu a Espanya, des de fa una setmana els senyors d'ONO fan una cosa que li diuen ONO Wi-Fi, que diu que tenen més de 100.000 hotspots. Això dels hotspots de wifi està molt de moda. Sí. Doncs tenen com 100.000 hotspots. Si tu ets client d'ONO, bé sigui de mòbil o bé sigui d'internet, tens accés a Ono Wifi gratuït per a tota Espanya mentre estiguis de vacances. I si no ets client d'Ono, et donen una setmana de proves, o sigui que donen una setmana de vacances, podeu tenir wifi
però
gratuït.
Com saps on estan aquests spots?
A la web et dona la localització on tenen les quatre spots. Bàsicament a totes les capitals de província n'hi ha moltíssims.
Molt bé.
A la que estàs al mig de la muntanya, lamento dir-te que no trobaràs.
Que és quan fas les fotos bones.
Que és, bé, però sí, però això et permet fer la foto durant el dia i quan acabes el dia te'n vas a l'hotel que estiguis i o tens el wifi de l'hotel, com explicàvem l'altre dia, o tens el wifi d'Ono, o tens el wifi del que estiguis pagant per allà al mig.
Molt bé.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'internauta d'aquesta setmana, com sempre amb Joan Jofre i Martí Crespo, amb Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres i avui amb Mero Aymà de Setemsa, www.setemsa, amb dues m's.com, parlant d'això, hem dit que li diem tecnologia vestible. N'hi ha una cosa que m'agradaria aclarir abans que, com sempre, se'ns passi el temps i no l'aclarim, que és què caram és Setemsa. Perquè hem parlat del que feu, integrar tecnologia en elements vestibles, diguem, però qui sou, d'on veniu? Com...
Bé, nosaltres som un CETEMSA, és un centre tecnològic que vam néixer ara fa un xic més de 20 anys, vam néixer a Mataró. Era el moment que naixia internet, naixia el correu electrònic, naixien aquestes noves tecnologies, i tot i que el caràcter era multisectorial en el moment que vam néixer, el fet de néixer i créixer a Mataró ens va marcar una mica el nostre devenir, no? Ara no, però penseu que Mataró fa uns anys una de cada tres persones estava relacionada directament o indirectament amb el tèxtil. Per tant, la cartera de serveis, inclús de clients de CETEMSA, està molt marcat pel sector del tèxtil i en concret de la gent de la punt. Això fa que ens haguem estar en contacte directe amb ells, ens haguem concentrat molt en el que amb les seves necessitats. Hores d'ara, CETEMSA està al servei no tant del sector tèxtil, però sí del tèxtil com a material. En el sentit de que intentem que sobre el teixit hi passin coses. I passin coses vol dir que s'il·luminin, que s'escalfin, que vibrin, que li puguem integrar sensors d'una manera absolutament invisible per poder monitoritzar constants vitals.
Que podem pagar, ho vaig veure l'altre dia, amb una pulsera podrem pagar.
Que podem pagar, sí, absolutament. I CETEMSA és això, i la nostra missió n'era fa 20 anys i continua sent la mateixa, és ajudar les empreses a ser competitives a través de la innovació.
Sí, clar, precisament un món com el tèxtil, amb tota la polèmica sobre el tèxtil a Àsia, les condicions de treball i tal, però és obvi que la indústria europea del tèxtil va quedar, diguem, en una posició molt difícil, sí. I que segurament l'única solució que té és fer coses així, fer coses millors de disseny, fer coses de més qualitat i fer coses sobretot tecnològicament avançades, que és on pot marcar la diferència.
Sí, en definitiva, ens enganyaríem també si penséssim que la tecnologia aplicada al tèxtil és una taula de salvació o és una alternativa per a la majoria d'empreses. A hores d'ara encara estem parlant d'aplicacions molt de nínxol, molt focalitzades. Res que veure amb el tèxtil que tots, ho dèiem abans, que tots ens imaginem quan parlem de la roba de tirar molts milions de metres. Amb electrònica impresa, no, a hores d'ara no estem parlant de milers de metres, estem parlant de centenars. Aleshores és un canvi de xip, de model, que la indústria, el teixit industrial, primer ha de tenir clar. I després ha d'assumir o ha d'afrontar amb un ofici, amb unes habilitats potser diferents al que podríem dir el negoci tradicional de la moda.
Per tant, dirien que els vostres clients, per entendre'ns, són empreses que necessiten suport tecnològic? És el sector en general
des del punt de vista,
vosaltres els marqueu camins?
Des del punt de vista industrial, jo diria que més que els nostres clients, allà on nosaltres volem transferir la tecnologia és en els teixidors, en els impressors, El que passa és que els clients finals ja estem parlant de sectors, com ho dèiem abans, com la salut, com l'esport de competició, com el vestuari professional, com inclús l'automoció. Penseu que estem centrant molt les aplicacions en coses que es poden vestir, però avui dia amb la roba no només podem vestir persones, podem vestir interiors de cotxe.
A vegades teniu uns sillons, en el showroom podem, teniu uns sillons, podem, fan, no sé què fan. No
podem vestir mobles, podem vestir parets.
Escalfar-se, per exemple.
Podem vestir...
Va, això fa molt de temps que els sillons dels cotxes s'escalfen.
Sí, el que passa és que si ens dediquéssim a obrir-ho, faria un disbarat. Però si obríssim allò que avui estan escalfant els sillons, veuríem una resistència integrada. Si som capaços d'escalfar-ho a través del propi material tèxtil,
estalviem molta energia.
Estalviem un procés que, per exemple, en el sector de l'automoció pot ser...
perillós. No, inclús una resistència allà escalfant.
No, però és estratègicament molt interessant estalviar uns cèntims en el procés. I si en el mateix teixit no només logrem que s'escalfi, sinó que el mateix teixit sigui sensòric, podem fer que quan seiem en aquell en el seient del cotxe ens detecti i detecti que som nosaltres. Per tant, per exemple, l'airbag reaccioni d'una manera personalitzada. És una aplicació.
Segons el pes d'aquesta allà sentat.
Això mateix.
Ah, la forma de reconeixement és el pes.
Podria ser.
Home, el que es posa sobre el seient també.
Està bé, no tinc res a dir. Escolta...
Opa, perdona, aquella balança intel·ligent que un dia vam estar parlant...
Ah, sí, que ho vas explicar tu.
Et reconeixia en funció del pes, és a dir, tu la posaves a casa i la família reconeixia cada un dels membres de la família en funció del seu pes, és a dir, si tu pesaves 80 quilos i després en venia un de 60, diu, aquest no pot ser el mateix, és un altre.
Va, tu deies abans, Mero, que m'ha semblat molt interessant això, que no sé com ho has qualificat, d'entorns, em sembla que has dit, que ja no és qüestió si de teixir o no sé què, sinó d'entorns, i que per tant aquesta revolució que estem vivint pot passar a tot arreu, no? Jo l'altre dia veia un vídeo d'un fabricant de cotxes que ensenyava un cristall de davant ja completament en senyals, que te marcava per on havies d'anar, te marcava el qui acabava de passar, a quina velocitat duia, no sé què, tal i qual, no? La roba, el seient del cotxe, això que ja fan a Barcelona, que t'avisen on hi ha pàrquing. Realment la nostra vida va canviar molt.
La nostra vida va canviar molt. Som persones...
O sigui, va canviar més de lo que ha canviat.
Som persones 24 hores al dia connectades a internet, ho estàvem veient abans amb l'exemple de les fotos, connectats a dispositius diferents, cada vegada en tenim més, i això no té volta enrere. El que ho hem de fer és que cada vegada sigui més fàcil, no? Per tant, una de les funcions realment del que podríem dir dispositius o wearable que es puguin vestir és això, és anar captant, fotografiant tot el que ens va passant en el dia a dia i compartint-ho i penjant-ho en el núvol, i saps? Però això fer-ho d'una manera absolutament natural. Saps? No. Si ens posem a pensar o rumiar, no és gaire natural tampoc començar a utilitzar el mòbil com una càmera de fotos i començar. Per tant, si això ho pot fer una pantalla integrada a la roba, és un exemple, simplement. Però efectivament sí, hem d'estar molt atents a aquests canvis socials.
I una pregunta molt ignorant, pots pegar-me si és molt, molt ignorant, diguem. Això tant hi fa el material? O n'hi ha unes teles més fàcils, o és igual, no té res a veure amb això?
No, sí que té a veure, hi ha materials on actuar-hi des del punt de vista d'imprimir electrònic és més fàcil, i ho comentaves tu abans, el tema dels vidre. El vidre, els miralls, és un element que amb relativa facilitat pots fer-hi que hi passin coses. Pots imprimir-hi una pantalla de LEDs, pots imprimir-hi sensors capacitatius amb certa facilitat. Quan parlem de la roba, tot i que podem a simple vista pensar en roba molt, 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 molt fina, molt homogènia, realment és un element difícil per poder-hi fer que hi passin coses. Per tant, necessàriament necessitarà un tractament, però necessàriament, si això també ens ho hem de vestir, necessitarà un sistema de protecció, de laminació. És a dir, el material compta.
Clar, perquè la roba, a més, s'ha de rentar, està sotmès a un estrès que el vidre no està.
Sí, sí, això, efectivament. Per tant, bueno, doncs...
Home, si penses en el vidre d'un cotxe, plou, neva, ve un límpia per entremig, que, sí, que li, sí, la canona una mica...
Però ara, per exemple, llegia l'altre dia també que es veu que el nou iPhone que preparen, el 6 aquest, el vidre... a veure si us sóc capaç d'explicar-ho. O sigui, si tu, per exemple, tens una imatge de fusta, al passar per damunt te dona el tacte de la fusta al vidre. I si tens... No sé què han fet... que bueno, és l'especulació, ja sabem que ahir n'hi ha molta especulació, no? Però la tesi que donen, té un nom això, és que en la vida quotidiana el tacte és un dels sentits que usem més com per a capturar informació. Perquè, en canvi, sobre el vidre no n'hi ha informació, és tot pla. No?
En definitiva, en contraposició a tot el que estàvem dient de persones hiperconnectades a altres persones i altres objectes, llavors també hi ha la tendència de tornar a uns certs orígens, no? I recordar o estar en contacte amb materials com el vidre, com el paper, com amb textures... Que ens facin una mica identificar
d'on venim.
Bueno, te sents
còmode, no? Sí, és menys...
I això no només els centres tecnològics, sinó les empreses productores de producte han d'estar molt atents en aquesta... que en podríem dir macrotendències socials. Aquest és un bon exemple de macrotendència social. Una tendència que intenta vincular-nos a la nostra herència, al nostre llegat, a aquells objectes que ens són molt, molt familiars, aquells objectes que a vegades portem a la nostra motxilla vital, no?
Però per tant, diguem, a part de la tecnologia n'hi ha un treball de cultural, sí, sociològic, clar, antropològic, m'imagino,
sí,
no?
Sí, sí,
que la gent ha de sentir-se còmoda portant una sabata que vibra o portant un jersei que fa llum, no?
Sí, perquè penseu que d'altra manera no fer aquesta mirada, la tecnologia seria absolutament invasiva, seria absolutament estrafolària.
Clar, però si tornem a l'invident que amb una sabata calguia,
no, això seria
estarà
clar, això
encantat,
és un canvi de vida,
es trobarà en seguida,
és un canvi
comodíssim.
De vida absolut.
Jo poder no hi aniria, però...
Bueno, però imagina't, ja he posat un exemple bo, eh? Tu imagina't que en compte d'estar a Barcelona estàs al mig de Xangai i has d'anar a un lloc. Pues segur que si la sabata t'avisa...
En porta, estaria encantat, sí, això és veritat.
O sigui, a casa no, a casa ja saps arribar, no? Però jo li veig moltes aplicacions a aquestes sabates.
Sí, sí, a més vincular-se, ho has dit tu abans també, amb la ciutat intel·ligent, el concepte de ciutat intel·ligent, conceptes com per exemple el bicing, conceptes que són molt urbans, molt cools, però que no deixen de tenir o unes necessitats d'assistència al concepte turístic. Per tant, bueno, en qualsevol cas hem d'estar molt atents en aquest...
I això no correm el perill d'una gran explosió d'inventiva? És a dir, jo crec que ara es pot fer, a part de pensar-ho, es pot fer, no? Això es traduirà en tot de gent inventant coses?
Bueno, apel·laria en aquest moment, com podríem dir, el triangle virtuós, no? En el sentit de que hi han d'haver-hi centres d'investigació de diferents tecnologies, perquè ja hem vist que aquí necessitem, no necessitem una tecnologia, necessitem diverses que interactuïn. Necessitem els centres de recerca, els centres d'investigació que facin avançar la tecnologia. Necessitem els inventors. Necessitem els inventors, necessitem els emprenedors, aquelles persones agosarades, aquelles persones que miren el futur amb unes ulleres especials i que ho tradueixen en conceptes. Però què necessitem també? Què ens falta? Necessitem les empreses. Les empreses atrevides, les empreses que assumeixin riscos, que apostin. I malauradament estem en un país on això ens costa. Ens costa. Ens costa trobar teixit industrial, bueno, per la naturalesa pròpiament de les empreses, estem davant petites empreses, I això costa. Bueno, aquest és una mica el repte, és fer funcionar el que diríem aquest triangle, no? entre la tecnologia, entre l'inventiva, l'emprenedoria i el teixit industrial, que en definitiva el teixit industrial és el que tenen les màquines, el que tenen les estanteries del supermercat.
Molt bé, doncs se'ns ha anat l'hora, com sempre que tractem temes d'aquests tan interessants. Mero Aymà, de Setemsa, www.setemsa, amb dues M, sempre ho dic perquè si no la gent...
Amb una M també funcionaria.
Amb una M també podies dir a l'inici, però no para de dir amb dues M.
També ens funcionaria a la web.
D'acord, doncs setemsa.com. Mero, moltes gràcies per la feina que feu, sobretot, i també per haver compartit aquesta estona a l'internauta. La veritat és que és apassionant, no? Veure que
nosaltres estem molt contents d'explicar-ho i de mostrar tot el que fem.
Sí, igual un dia ens deixem caure per allà a veure.
Doncs esteu convidats.
Ens podem posar sabates d'aquestes i provar-les, eh? Igual un dia ens atrevim.
O tirites.
Això mateix. Joan Jofre, Martí Crespo, com sempre, moltes gràcies. Ens trobem la setmana vinent amb algun altre exemple. Ja sabeu que cada setmana us oferim una conversa sobre el que fa la gent amb la tecnologia i sobre la vida online, com la gent va evolucionant i va creant coses noves a través de la tecnologia. En aquest cas ha estat aquest exemple de Setemsa amb Mero Aymà. Fins la setmana vinent, ja sabeu, a totes les hores del dia sempre podeu trobar tota la informació del país i del món a www.vilaweb.cat. I la setmana vinent ens tornarem a trobar així. Us deixem amb una de les músiques que es grava sempre a l'Espai VilaWeb.
El temps s'allunya cada pas, esborra les senyals i no es torna cap cosa. Com que els dies han canviat, no trobarem cap lloc per estar dins o fora. Sembràvem per recollir estels, i ara ens tens de nou, de volta cap a casa. Els fets es queden enganxats, com trens estavellats, que avancen sense rodes. I quan regna el desengany, tots miren cap al cel, ningú té les respostes. Besàvem amb capritxositat i ara s'ha esgotat el temps d'olor a roses. Somniàvem amb un futur daurat que ha desancorat com un vaixell fantasma. Ves i llava't els cabells, afanya't tu també, si creus que tot s'acaba. Jo segurar si t'estaré esperant.